Comencem doncs una estava disparada del mòdul, per nosaltres és una sort i vaig tenir l'oportunitat de tenir avui en Marc Serra, crec que és una persona adequada per inaugurar les conferències d'aquest mòdul que es proposa el repte de trobar els punts en comú entre les matemàtiques i els llenguatges. Més d'un moment així de celebració, no?, en què surt aquesta setmana el seu esperat verbalitzador 2.0, també està a punt de sortir, jo diria que encara no ha sortit l'urgia verbal, per tant és un moment de celebració i és una sort, doncs, doble poder tenir aquí avui. Jo crec que no cal presentar-lo gairebé perquè tots sabem qui és prou popular, una popularitat prou guanyada a vols, una de les bones, diguéssim que ja serà que Mario Serra és columnista de La Vanguardia, és novel·lista i també és jugador, podríem així
parlar. Jugador, sí.
Jugador, com es diu ell, de la llengua i un gran jugador, un jugador que ens fa guanyar tots, perquè crec que una llengua, òbviament som els parlants, una llengua es fa poca porta i a parlar amb gran i no l'ha sentit, però una llengua també s'enforteix i es multiplica amb la gent que hi treballa i jo crec que aquest treball de jugar i de mudar l'arbre, de fer-lo més elàstic, és una sort, una llengua com el català, no totes les llengües tenen figures com aquesta i bé, crec que avui n'aprendrem tots molt i per tant, sense més preàmbul, el que ens deixo la prova i moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Mariona. Moltes gràcies, molt bon dia. Espero que aquests aplaudiments siguin al final també i que no acabem xiulant, diguem, al final. Però bé, primer de tot dir-vos que em fa molt de goig ser davant de el futur més necessari d'aquest país, és a dir, de la gent que us dedicareu a les tres coses més importants per a una societat. Educació. I això no vull que us posi molt de pressió al damunt vostre, sinó tot el contrari, que us pugi l'autoestima, perquè em sembla fonamental entendre que la transmissió del coneixement, i no només del coneixement, sinó de les actituds, passa per una fluïdesa, diguem, en l'àmbit de l'educació, i per tant passa també per una fluïdesa professional i per un prestigi social dels professionals com sereu i com alguns de vosaltres ja sou ara, vosaltres, no? Bé, quan em van demanar de participar o de fer-vos aquesta xerrada i em van explicar el mòdul en el qual estava inscrit, no em vaig dubtar gens de sobre què us vindria a parlar, perquè probablement és una cosa que pot ser anecdòtica, aparentment, és poc coneguda, ben segur que, vaja, pot ser que hi hagi gent molt informada o gent molt lletra ferida entre vosaltres i que de tot el que us parlaré doncs ja en tingueu un cert coneixement, no ho poso en dubte, però en cap cas es tracta d'un saber codificat, ni tampoc us ho vinc a explicar amb la pretensió de que ho codifiqueu, però en canvi serveix perfectament per establir aquesta mena de pont una mica incert que hi ha entre aquestes dues cultures aparentment excloents que recordo que en la meva joventut eren un constant de lletres i ciències, no? Una mica era semblant a dir estudies o treballes, o en la Barcelona dels anys 80, que és quan jo tenia la vostra edat, dissenyes o treballes, era la variant, diguem, eh? Jo sempre vaig pensar que era una bestiesa, ja com a lector, que és el que em considero fonamentalment, i com a estudiant, que era una bestiesa establir fronteres, no? Llavors el que intentaré explicar-vos avui, amb alguns exemples, és un punt de confluència. Un punt de confluència del qual jo crec que em podeu extreure, més que grans coneixements, idees, estímuls, i potser intuïcions que després cadascú recorrerà pel seu propi camí, no? Jo per començar amb aquesta xerrada us he portat un llibre que està molt atrotinat, eh? Bé, té la mateixa edat que jo, és dels anys 60, estem més o menys igual d'atrotinats tots dos, tot i que els llibres es conserven millor. És un llibre de poemes que va ser el llibre fundacional d'un grup literari, del qual us parlaré, que és aquesta anècdota que us deia com al marge de la cultura oficial, tot i que és molt apreciat, del qual podrem extreure algunes conclusions. Aquest grup literari i aquesta mena d'estètica era l'Ulipo, Ouvroir de Literature Potentiel, obrador o taller de literatura potencial. Va néixer als anys 60 a França, encara és viu avui en dia, té una ramificació a Itàlia, jo en formo part de l'Opificio de Literatura Potenziale, sóc l'únic autor estranger que forma part d'aquest grup d'italians que imiten els francesos, i aquest és el seu llibre fundacional. Amb aquest llibre farem una juguesca, ja que sempre reivindico el joc, farem una juguesca amb vosaltres, que feu cara de ser bons jugadors també. Aquest es diu 100.000 miliards de poèmes. Com veieu, no és un títol gens modest, eh? 100.000 milions de poemes. Doncs bé, la meva juguesca és cap de tots els que sou aquí, m'he informat abans i teniu una edat mitjana de 20 anys, posem. N'hi ha alguns que pujaríem la mitjana uns mesos, diguem, però no ho tindrem en compte. Posem que tots tenim 20 anys, qual cosa a mi em congratula, per vosaltres no és cap novetat, però us asseguro que per mi ho seria. I que a partir d'ara, que ara venen les males notícies, des de direcció, no sé si us han avisat, però pel mer fet de venir aquí, haureu de llegir aquest llibre durant 2 hores cada dia en els propers 79 anys. No patiu, trobareu exemplars a la sortida. Eh? 79 anys, 2 hores al dia, us dono festa el cap de setmana, posem, fem de dilluns a divendres, 10 horetes a la setmana, us dono 15 dies de vacances a l'estiu, 50 setmanes l'any, per 10 hores cada setmana, 500 hores, per 79 anys, per un simple càlcul que jo ara no faré perquè sóc de lletres, diguem, això són milers d'hores. Doncs bé, la juguesca és... Bé, aquí la notícia positiva és que haureu de llegir aquest llibre tant, però vol dir que viureu fins als 99 anys de vida, eh? Que jo això ja ho firmo, com aquelles capses de jocs per a nens de 0 a 99 anys, doncs aquí això és la part bona, diguem. La juguesca és que cap dels que som aquí, i m'hi incloc, en aquestes condicions tan raonables de dedicar-hi 2 hores diàries que tots tenim, perquè, com sabeu, tots anem sobrats de temps, no? I, bé, en fi, traieu una mica del que navegueu per internet i ja està, no? 2 hores, tanqueu el Facebook una estoneta i en 2 hores jo crec que ho podeu dedicar. Doncs cap dels que som aquí, en aquestes condicions, no seríem capaços d'acabar-nos el de llegir aquest llibre. I ara em direu, on és el secret, no? On és el truc? On és l'engany? Doncs bé, aquest llibre... Aquí dins només hi ha 10 poemes, sonets, concretament. Suposo que tots, ara, moment per a remember when, moment per a la nostàlgia, aquell moment que éreu estudiants de secundària, éreu joves, indocumentats, i estàveu a classe, davant de la professora de literatura o el professor de literatura, que sempre era tan i tan... I tant, eh? Doncs aquell dia que la pissarra deia A, B, B, A. No el grup de música, eh? La rima, diguem. Allò era un sonet. 4, 4, 3, 3. Són 14 versos. Doncs aquí dins només n'hi ha 10 de sonets. I ara em direu, home, on és el misteri? Perquè si només hi ha 10 sonets... Són 14 versos, encara que estigui en francès, amb un diccionari i una mica de bona voluntat, això m'ho pelo en una tarda, jo no necessito 79 anys de vida. Doncs atenció, perquè no és tan senzill. Senyor Raymond Queneau, quan va escriure aquest llibre, ho va escriure seguint els postulats de la literatura combinatòria. És a dir, cadascun dels sonets d'aquest llibre, tots els seus versos combinen perfectament, segons les lleis de la mètrica i de la rima, A, B, B, A, i diguem, escandint el nombre de síl·labes, amb els altres 13 dels altres 9 poemes. De manera que aquí, amb aquest caçador de poemes, tan pedestre que tenim, cada vegada que fem així, en aquesta edició de Gallimard, que podeu trobar en llibreries catalanes, tot i que és en francès, el podeu trobar perquè és una edició molt bonica, així amb serrells. Cada cop que feu un, a l'atzar, captureu un poema diferent. Un poema fet amb un nombre limitat de versos, naturalment, concretament 140. Però, en canvi, és diferent cada vegada, de manera que aquí, dins, per un càlcul que jo no m'atreviria a dir simple, perquè sóc de lletres, el senyor Queneau va introduir 100.000 milions de poemes diferents. 100 bilions en B de Barcelona. I això, amb un simple càlcul que ell també va fer i que en el pròleg figura, és que en aquestes condicions que jo us imposava i que, per si hi ha algú encara ho dubtava a la sala, era broma, no patiu, no us l'heu de llegir durant 87 anys i això, diguem, no era un pacte amb la direcció, doncs en aquestes condicions que jo us imposava, que no va calcular que trigaríeu 210 anys a acabar-vos el de llegir. I és clar, jo fins als 99 anys, mira, encara ho trobo que ja és molt, no? Però 210 anys, jo crec que no, és que no té ni sentit que hàgim de viure, no? Per què viure 3 segles? Quin avorriment. La pregunta del milió d'euros és, si aquest llibre no se'l va poder llegir, ni tan sols el seu autor, perquè clar, el tio que el va escriure no va viure 210 anys, per què va ser escrit aquell llibre? Doncs la resposta és relativament senzilla. Aquest llibre no va ser escrit per ser llegit en la seva totalitat, naturalment, sinó que va ser escrit per fer-nos pensar en què? En la potencialitat de l'instrument de l'escriptura, que és el llenguatge verbal. Què fa en què no? A partir d'un mecanisme combinatori, Raymond Queneau reprodueix exactament els mecanismes de l'escriptura. Ell no agafa una lletra com a unitat, sinó que agafa un vers. Però després, com que el recombina, està reproduint exactament el que fem nosaltres des de P3 i el que faran en el futur els vostres alumnes, des de la P que us toqui impartir, que és acostar-nos al llenguatge verbal que és adquirit d'una manera inconscient i natural a través de la dita llengua materna per reproducció d'allò que escoltem a casa i reproduïm, doncs codificar-lo, que és sempre a través de l'escola, a través de l'escriptura. L'alfabet, juntament amb la roda i el foc, un dels tres grans invents de la humanitat, utilitza aquest mateix mecanisme combinatori. A partir dels elements de l'alfabet, recombinant-los degudament, trobareu tota la història de la literatura universal, feta en alfabet llatí, com a mínim, en el nostre àmbit, no? Aleshores, fixeu-vos que així neix l'Oulipo, del qual ara us parlaré per trobar aquest punt de confluència entre ciències i lletres del que us vinc avui a parlar, però el que us ha de, en certa mesura, o el que m'agradaria transmetre-us, en certa mesura, és que aquest joc, això dec ser jo que el tinc en silenci i em truquen, esclar, no pot ser això, imagina't, fora, ara ho tanquem. Doncs que resulta que en aquest joc que hi ha aquí, el que se'ns transmet és justament aquesta gran potència combinatòria, no? Nosaltres podríem reproduir-lo i podríem fer com un exercici, com en un taller, ara si fóssim aquí, i dir: tots els que hem vingut aquí agafarem i farem una redacció de 10 ratlles sobre el que ens ha vingut a dir aquest senyor que ha vingut avui a xerrar i tal, que és un mecanisme molt habitual en el món de l'ensenyament, almenys ho era quan jo estudiava. Jo crec que la meva vocació literària ve d'aquestes redaccions, que perquè tenien tan poca imaginació els meus mestres, els salesians d'Horta, que sempre em deien: nen, has de fer una redacció sobre què has fet el cap de setmana, pel dilluns, no? I clar, mons pares tenien una botiga i no fotien mai res el cap de setmana, de manera que jo m'ho inventava tot sempre, no? Ja vaig començar a inventar contes en aquestes redaccions. Doncs bé, si jo us demanés que féssiu un exercici de redacció de 10 ratlles, de tots els que sou aquí, que no sou pocs, cadascú triaria paraules diferents, algunes d'elles coincidents, no? Però si us pareu a pensar i analitzéssim les 10 ratlles que hauríeu escrit, i miréssim aquelles paraules com han quedat combinades, en quin ordre, hi ha un 99% de possibilitats que, tot i fer-ho en una llengua mil·lenària com el català, o si ho féssiu en castellà també, una llengua que ve del llatí, que té, ha tingut milions d'usuaris fins ara, no només els escriptors, sinó fins i tot els analfabets són usuaris del llenguatge. Des de, clar, en català, des de les homilies d'Organyà fins ara, hi ha hagut milions de pàjaros que han combinat les paraules d'una llengua. Doncs bé, hi hauria un 99% de possibilitats que les paraules que vosaltres triaríeu en el vostre full, en aquelles 10 ratlles, mai abans ningú no les hauria posat en aquell ordre i no en cap altre. Penseu una cosa tan òbvia com això, que desprèn potència. Potència de què? Potència combinatòria, sí, però potència de creació, de gènesi, de nous conceptes, de nous textos, de noves idees. I per tant, d'establiment de la llibertat individual i fins i tot de la identitat. És a dir, igual com tenim una empremta digital, la nostra relació amb el llenguatge ens permet tenir un pensament propi, que després, evidentment, veu de les influències alienes i s'afegeix a d'altres pensaments col·lectius, tot el que vulgueu. Però el llenguatge és la garantia última de la nostra llibertat més íntima, de la nostra capacitat expressiva i de pensament, no? A través de la combinatòria. Bé, quan en Raymond Queneau va muntar aquest grup, que és del que us vull parlar avui, perquè veieu, i us posaré alguns dels exemples, jo us els llegiré des del verbal i en català, perquè no fem els francesos, però perquè veieu de què estem parlant, va voler-se vacunar en primer lloc contra el fanatisme. Que això és una idea molt interessant, també, que sempre hem de relacionar amb joc i llenguatge. No? El joc, i el joc de llenguatge més, permet posar en qüestió tot, tenir un pensament crític. Per tant, és una vacuna excel·lent contra el fanatisme. Excel·lent. De quin fanatisme es volia vacunar en Raymond Queneau? Per no parlar en teòrica, sinó per entrar en pràctica. Doncs del fanatisme excloent, del bandolerisme, del grup dels surrealistes, els quals segur que en algun moment de la vostra periple acadèmic n'heu sentit a parlar. El grup de les avantguardes dites surrealistes, encapçalat per l'André Breton, que era un poeta francès, solia expulsar a tots els que no combregaven amb les seves idees o els que no combregaven els seus postulats tant polítics com estètics. No? L'André Breton va expulsar el Joan Miró, va expulsar el Salvador Dalí, va expulsar... En fi, es barallaven, no? Com passa a tot arreu, en els grups d'amics també. No cal que sigui una escola literària, això. No? Un dels que va expulsar va ser en Raymond Queneau. El va expulsar. Llavors, en Queneau, que venia cremat per aquesta cosa particular de dir hi ha un papa, no?, que marca una línia a seguir, un guru, no?, que marca i tot el que no està per allà se'n va fora, va muntar aquest grup, anomenat Ulipo, de literatura potencial, a partir de la trobada entre un grup de poetes, encapçalats per ell, i un grup de matemàtics, anomenat Bourbaki, que és el nom d'un matemàtic cèlebre, i aquest grup de matemàtics, encapçalat per François Lelione, estem parlant dels anys 60, van començar a aplicar a la poesia i al treball lingüístic tècniques lògiques i matemàtiques, combinatòries com en aquest cas, però ja van començar a preveure l'era cibernètica, que llavors tot just era un fet teòric, no? I que avui vosaltres sou fills ja de l'era digital, som al segle XXI, però això va néixer quan vaig néixer jo. O sigui, fa molt ja, no? I aleshores, en aquell moment, això era com una cosa molt teòrica. En aquest grup, què van fer? Van fer unes lleis, no? Perquè tot grup té uns estatuts. I el primer va ser de dir com s'hi entra en aquest grup. Doncs s'hi entra per cooptació, de com passen totes les associacions, no? Això és, no hi ha cap novetat. I llavors, com te'n poden expulsar o com se'n surt? I com que estaven tan cremats, la cosa de les sectes, sempre sabeu que una secta és un lloc que costa molt menys entrar-hi que no sortir-ne, no? Normalment, aquesta és la definició de secta de caire religiós. Però en el cas estètic és el contrari, allà el que costava poc era sortir-ne perquè te'n fotien fora, no? Llavors ells, aplicant la ironia, que és una de les claus sempre del joc lingüístic, van dir, l'única manera possible de ser expulsat d'aquest grup és mitjançant la dolorosa tècnica del suïcidi. És a dir, t'havies de suïcidar, però deixant una nota en la qual explicitessis que tu, en plena domini de les teves facultats mentals, et suïcidaves estrictament perquè volies de deixar de ser del grup de l'Olipó i volies que quedar-ne exclòs. I només en aquest cas, cosa que no s'ha donat en aquests 40 anys d'història de l'Olipó en cap moment, per fortuna, diguem, em podies quedar exclòs. No? Acte seguit van decidir qui seria el president d'aquest grup. I, clar, aquí hi havia un dubte. Serà de lletres? Serà un dels poetes? Serà de ciències? Serà un dels matemàtics? Llavors van decidir tenir-ne dos de presidents, que és una cosa molt útil, però els hi van posar de nom, i encara avui segueix, el president definitivament provisional i el president provisionalment definitiu, que encara avui mantenen el seu duel, diguem, no? Quan veieu això de definitivament provisional, provisionalment deveu pensar, aquests tios estan tots bojos, diguem, no? Estan bojos, no? Utilitzen uns mecanismes retòrics que són els que exploren. Per exemple, en aquest cas, definitivament provisional o provisionalment definitiu, exploren una antiga figura grega que s'anomena oxímoron. L'oxímoron era, i és, en el seu ús, diguem, literari, una figura que conjura dos conceptes antitètics, oposats. Hi ha oxímorons que són figures poètiques, una fosca claror. Això és un oxímoron. En poesia es dona, no? Que, hòstia, però si és fosca no pot ser claror. És il·lògic això, doncs justament intenten rebentar la lògica, no? Ara bé, hi ha oxímorons que són involuntaris, que són els millors. Si vosaltres us aneu a comprar un cotxe, potser us diran, mireu, el preu base d'aquest model és tants euros. Diu, però després, clar, hi ha opcionalment, pot portar aire condicionat o no sé què, o porto USB, i va pujant, no? Va pujant el preu, lògicament, és una opció. Diu, i llavors tu preguntes, escolta, ah, i això del CD i tal? Diu, no, aquesta és una opció obligatòria. Això és un oxímoron. Si és una opció, no pot ser obligatòria. Doncs això es dona. Hi ha altres casos que hi ha oxímorons que ja són una mica més ideològics, no? Sempre es diu de la intel·ligència militar. Parlen d'això, en fi, ara Wikileaks ho està posant molt en dubte, això de la intel·ligència militar, no? Però, dius, això ho trobo oxímoron, això ja depèn del lector, no? D'aquell qui ho resol, no? Per tant, el llenguatge té aquesta capacitat de sorprendre'ns sempre de la manera més insòlita i inopinada. No? Aquest grup d'Olipó, en què es basa els postulats de la literatura potencial? No? O què van treure ells dins del que seria la pràctica literària? Que és una cosa de la qual sí que podeu extreure alguna idea en el vostre àmbit. Entenen l'escriptura d'una manera clarament mecanicista. És a dir, l'escriptura és un procediment que vol dir treball, treball amb text. Per tant, suposen el model romàntic, que és un model, bé, romàntic del romanticisme del segle XIX, ara no parlem en termes col·loquials, de romanticisme, allò líric, diguem, sinó el model romàntic era un autor que tenia una veritat revelada, no? Que tenia una inspiració, alguna musa que hi havia per allà, doncs li inspirava i ell s'autoinsuflava de saber i feia un poema genial o una obra genial i allò era com un oracle, no? Que l'autor emetia al poble. Això, que jo puc dir així, sembla com dir, sembla que ens n'enfotem, és la idea que majoritàriament trobareu de la literatura en la societat. Si vosaltres agafeu una persona, diguem, que no és del món de la literatura i dieu, per tu què és un escriptor? Si és capaç, si sou capaços de preguntar-li bé i aneu al moll de l'os, acabarà dient-vos alguna cosa així. És algú que diu unes coses incomprensibles, però que bo que és, no? Diguem, la gent senzilla, la gent humil, tot sovint, diu, com passa de vegades amb alguns polítics, que això ja cada cop passa menys, de dir, oh, que bé que parla. No? Molt bé, però què ha dit? Ah, no sé, però parla molt bé. Doncs això és una mica el mateix, davant d'un escriptor que té aquesta veritat revelada. L'Olipó, amb l'ajut o gràcies a la visió científica dels seus matemàtics, es revela contra això, talla lligams amb una inspiració aparentment esotèrica i diu, concentrem-nos en el procés. Què vol dir escriure? Posar una paraula darrere de l'altra. Llavors s'inventen un concepte que és molt útil i que us brindo. En francès ells en diuen contrainte, 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 que primer en català traduïm o solíem traduir com a constricció, vol dir una restricció, eh? Això seria literal, però avui en dia ja s'ha acabat imposant en àmbits universitaris, diguem, de teoria literària, el terme trava, que s'entén més. No? Molt bé, què seria una trava? Doncs bé, una condició prèvia que tu et poses, estem pensant en termes de taller, de treball textual, abans d'escriure un text. Quina seria una trava famosa? Doncs va, escriure un text sense la lletra E. I escriuré una història que jo ja conec. Per exemple, fiquem el conte de la Caputxeta, però sense la lletra E. Oh, però és que Caputxeta té E. Molt bé, doncs hauràs de trobar una altra manera de dir-ne que no porti la lletra E. Un escriptor, anomenat Georges Perec, un francès d'aquest grup, va fer una novel·la policíaca, que es va dir La Disparition, la desaparició. Una novel·la de 400 pàgines, amb una trama, un cadàver que desapareix, una novel·la negra. La crítica va dir, home, està mal, una cosa, com sempre. Però resulta que el que havia desaparegut de la novel·la era la lletra E, també. En francès. És com el català, que tots els plurals se'n van a la E. Que el castellà caça, caces. Però en català ja no pots dir unes dues cases, ja han de ser una només, no? Bé, doncs aquesta novel·la, La Disparition, que és de literatura potencial, direu, això és com una mena de gimnàstica, no? Evidentment, jo us ho proposo i ara us en llegiré alguns textos de lipogrames, per això s'anomena lipogrames, perquè veieu que és un exercici, un taller. Però La Disparition anava més enllà, perquè La Disparition era per Perec, ell era un francès d'origen jueu, i la seva família, tota la seva família, havia desaparegut en un camp de concentració nazi. Per ell, jugar a fer desaparèixer una lletra era una via poètica de referir-se a l'absència, que era el tema central de la seva vida i de la seva obra. I no un tema no gens senzill. Naturalment, La Disparition va provocar tota una febrada lipogramàtica. L'hipograma és molt antic, té una tradició molt llarga. Tots aquests jocs, jo ja fa molts anys que hi treballo i els he estudiat, ja es troben en els antics. Després cada un té un ús, però vull dir que ja ve d'abans. No? Però en Perec li va donar un valor, per entendre'ns, estètic, novel·lístic, que va molt més enllà. Esclar, La Disparition es va traduir després. Es va traduir a altres llengües. En català no està traduït, però en castellà, anagrama, el van traduir i es diu El Secuestro. I ara em direu, cony, aquí, només el títol ja em veig d'és. Sí, però és que els traductors de La Disparition al castellà van veure que la lletra que té més freqüència d'aparició en castellà no és la E, sinó la A. I es van prohibir la A. De manera que van fer un text, un lipograma, sense la lletra A. I en altres llengües s'ha fet. No? Molt bé, el tipus de, diguem, lipograma, que és un tipus d'exercici molt recomanable, intentar-ho, si voleu començar fàcilment, prohibiu-vos la lletra Z i escriureu sobre el que vulgueu, només no podreu parlar de pizzas, per exemple, no? Però no serà greu. Ara, proveu de prohibir-vos una vocal, si és la U encara, però la E o la A. Tela. Què vol dir això? Que és una nova via exploratòria? Home, com a mínim lèxica, no en tingueu cap dubte. Haureu de trobar maneres de dir allò que ja sabeu dir, dir-ho d'una manera diferent. Això sol, que és un joc, és la clau de l'originalitat. És la clau de l'originalitat. Us en llegiré un fragment de l'hipograma en català que... Perdó, no té cap sentit que us el llegeixi aquest, sinó que us el llegiré un lipograma més difícil, que és el lipograma en el qual no et prohibeixes una vocal, sinó quatre vocals. I per tant fas un text monovocàlic. Us el llegeixo. Us faré dos menús, que jo crec que amb aquests, ja sé que no és l'hora de dinar, però potser agafareu gana. Un menú amb B. Ho llegiré, fins ara he estat fent la conferència en valencià del nord, ara parlaré una estoneta en valencià del sud. Espetec, entre més de percebes de les terres de l'Ebre, cebetes tendres de les terres del Segre, fetges de llebre, cervellets de vedell, herbetes, pebre negre, peretes verdes de Bellver, mel de vesc, xerès sec. No sé vosaltres, però jo això m'ho fotria tot, diguem. Estrafet la pronúncia, perquè no és la meva variant, diguem, per fer més èmfasi en aquesta presència de la E. Ara, hi ha possibilitats de fer-ho fins i tot amb les lletres més difícils. Pícnic distint. Bi, biquini, cítric, kiwi, lliri, mill, piti, simi. Dirimint pícnic difícil i trist, inici. Dins biquini, pit prim, simi, llis. Mig, mínim, xic, cítric, gir, dividir, biquini, díptic, bri, mill, híbrid, dirigir cinc lliris fins distingir inici nítid, finicis, quibis, filipins, bi, bíblic, tip, vivim, límit, llit. Això ja és un menú més difícil, Això ja és un menú més complicat, no? Però evidentment, l'escriptura monovocàlica, que ve d'aquesta mateixa trava o constricció, és aquella escultura, és aquell tipus de joc verbal que fan les cançons de nens, d'una formigueta que es tocava la panxeta i no sé què, però utilitzant paraules existents prèviament. No? Esclar, això és molt restrictiu, sí, però us posa èmfasi en el procés d'escriptura. El procés d'escriptura ja no esdevé un procés aparentment lliure, i dic només aparentment, perquè no ho és mai. Però clar, si et poses una trava, resulta que és molt evident que és una gincama, no? Perquè cada cop que vols dir una cosa, dius, hòstia, aquí estic posant la I. Com en aquells jocs de dir, no es pot dir ni blanc, ni negre, ni... saps? Et fas una prohibició. I quan es tracta d'una trava tan bèstia com escriure amb la I, el procés d'escriptura és un procés de construcció a partir d'un sac d'elements prèviament escollits. És a dir, primer fas llistes de paraules que siguin monovocàliques en vi. I a partir d'allò, tu escrius una història. I la història, allò que escrius, ve absolutament donada per això. Jo en el llibre de que justament m'enxampeu en ple part, diguem, en plena sortida, com que ara ja vivim a l'era digital, el que m'he ocupat, i per això us dono la referència, la trobareu amb molta facilitat, és de donar també vies d'elements des d'internet, no? D'aquests àmbits. I, per exemple, us llegeixo només el que poso en el del monovocalisme. Trobareu en un... En fi, concretament poso la web i tal, un conte sencer de Rubén Darío que es diu Amar hasta fracasar, trazada para la A. Això és un conte de Rubén Darío, de 6 pàgines, monovocàlic amb la A. És la història d'un desamor, diguem, a mare està a fracassar, entre la Anna i, no sé com es diu el noi, però es deu dir... En fi... No sé com... Adán, es deia, Adán. Esclar, no es pot dir Pere, diguem, Molt bé. Aquest conte, que és un conte del qual Rubén Darío sempre mig se n'amagava, perquè clar, com que és un joc, és com infantil, no? Això té poc prestigi, no? I tot, és una meravella, però va causar una sensació tan gran, és dels anys 10, de fa 100 anys, que en un diari argentí van decidir traduir-lo, però no el van traduir a una altra llengua, el van traduir a un altre vocal. I Amar hasta fracasar es va dir Querer es perecer. I aleshores l'Anna es va dir Esther. I per tant van fer que aquella trava, aquella condició, influís sobre l'objecte del seu conte. No? Ara, això ho trobareu, en fi, jo aquí també poso, per exemple, Ojo con los Orozco. A YouTube trobareu aquesta cançó, una cançó monovocàlica de 5 minuts d'un argentí, diu León Gieco, que diu Ojo con los Orozco, i és un seguit de 8 germans, són 8, naturalment, perquè només hi ha os. Tota la lletra és monovocàlica només amb la O. Però també trobareu la referència a un conte original d'Edgar Allan Poe que es diu X in a paragraph, en el qual tots són X, les consonants. No? I això va ser traduït al castellà per Julio Cortázar, que també hi ha la referència. No? En definitiva, que aquest que us he volgut com llegir perquè és una mica, sembla infantil, no? Però el que és un bon exemple per intentar explicar com determinades normes excessivament restrictives, perquè és difícil, proveu-ho, no és fàcil. Les traves hi ha de molts nivells de dificultat, és el que us deia, prohibiu-vos la Z i sereu feliços, no? Però, clar, prohibiu-vos la E i la cosa ja es complica la cosa. Doncs bé, aquest tipus de traves que els de la literatura potencial, matemàtics i literaris han explorat, es fonamenten en una idea clau, i és que la idea de l'escriptura automàtica, dels surrealistes, la idea de la llibertat total de Salvador Dalí, tenia un llibre que deia escrit amb els ulls tancats, deixant volar l'inconscient, és d'una ingenuïtat extrema, perquè la llibertat de l'escriptor que diu no, jo ara m'allibero, ve condicionada per unes regles determinades per un instrument anomenat llengua que té una ortografia, que té uns ritmes, que té uns límits també. I aquests límits que són els que transmetem quan aprenem una llengua nova, quan ens contextualitzem, quan entrem en una nova sintaxi, quan aprenem anglès i veiem que red car no és, que el cotxe vermell no és car red, sinó red car, una tonteria com aquesta, però que és íntima de l'essència d'aquella llengua, són lleis que ja ens condicionen sempre que ens posem a escriure. Llavors, aquests poetes potencials més els matemàtics, què decideixen? No vols caldo? Tres tasses. Posem més restriccions i posant aquesta restricció fan èmfasi en el fet que el llenguatge ja és un ésser convencional. Encara fan més palès que ja existeixen unes normes prèvies que anem assumint, de vegades inconscientment, de vegades a través de l'estudi, que conformen la manera de fer d'un llenguatge. En aquest sentit, la seva definició de l'escriptor, ara si hi ha esperits sensibles a la sala, tapeu-vos les orelles un rato, si hi ha algú que li facin por als rosegadors, que no pugi a la butaca, però la definició dels potencials de l'escriptor és que l'escriptor és una rata que construeix el laberint del qual després sortirà. I aquest camí a través del laberint és l'escriptura, és el text. I per tant, el laberint previ és un laberint que fa conscientment i que diu, ara farem un taller d'escriptura condicionada i farem que de cada... Només farem servir paraules que tinguin una estructura de síl·laba oberta. Consonant vocal, consonant vocal, consonant vocal, amb alternança pura. Això és una restricció, és una trava, no? Per exemple, què en surt? Això és el meu laberint. Llavors faig el text i de sobte descobreixo que estic fent un discurs molt infantilitzat. Per què? Perquè totes les paraules en la tradició llatina del català, no en el cas de la germànica, totes les paraules primeres que adquireix un nen, mama, papa, caca, casa, teta, nena, tot això és consonant vocal, consonant vocal, consonant vocal. I de sobte em poso aquesta restricció i em surt un text que influeix, diguem, sobre el seu contingut, no? O bé em poso alguna altra restricció, com és... per exemple, escriure en monosíl·labs, no? Hi ha una extensíssima tradició de llengua catalana que probablement vosaltres coneixeu o on ha desembocat la tirallonga dels monosíl·labs de Pere IV, que és un poema que es treballa molt sovint a les escoles, que als nens els fa molta gràcia, que tots són paraules d'una sola síl·laba. Això ho pots fer en català, ho pots fer en xinès, no ho pots fer en totes les llengües. Cada llengua té la seva estructura, no? Diguem. Aleshores, hi ha una extensíssima tradició i aquí al darrere sents que hi ha gent que, llegeixes, que hi ha gent que al segle XIX diu és que el català és molt estalviador i amb poques lletres i amb poques síl·labes ja ho pot explicar tot. I dius, hòstia, potser aquesta llufa, diguem, de que el català és molt estalviador té una relació directa amb això, és sorprenent, no? Els Olipian busquen en aquesta exploració de mecanismes, diguem, com lògics o combinatoris aplicats al llenguatge, busquen sempre l'exploració de nous sentits. Exemple, Jorge Luis Borges, al qual els Olipian, diguem, adoren, però no n'era, aquest escriptor argentí, li van demanar una vegada quina era la seva màxima aspiració com a escriptor. I ell, en comptes de dir guanyar molts diners o guanyar el Premi Nobel o qualsevol cosa, diguem, d'una obvietat així, va dir una cosa que jo us brindo que hi reflexioneu una mica. Va dir, la meva màxima aspiració com a escriptor és posar juntes paraules que mai abans no hagin estat juntes. Llavors, aquesta cosa que és com infantil, anem a pensar-hi una mica. Nosaltres que tenim la fortuna de viure en l'era digital, tenim aquest nou santoral laic que tots coneixeu, es diu Sant Google, eh? Jo us brindo que aneu a Sant Google, entreu allà i feu una recerca entre cometes, que ja sabeu què vol dir buscar paraula, exactament allò que hi ha, entre cometes, de, què sé jo, taula marró. Ja veig una taula, més o menys marró, bé, és veig, però és igual, busqueu taula marró. Aneu a Sant Google i potser us sortiran milers de pàgines web on la paraula taula està al costat de la paraula marró. Llavors dieu, ara anem a afinar una mica més, i us poseu estupendos i agafeu un adjectiu, no sé, més líric, no? Teniu un dia així una mica primaveral i dieu, va, fugisser. Fugisser és un adjectiu que confio que cap de vosaltres hagi utilitzat en la vostra vida quotidiana fins al moment, vol dir que fuig. És una mica carrincló, diguem, una mica cursi, eh? Vol dir que fuig. Les taules tenen potes, però s'estan quietes, no fugen, no? De manera que és altament improbable que si aneu a Sant Google i poseu taula fugissera, entre cometes, us surti cap pàgina web. Ara, fi, si fins i tot així un poeta en un mal moment ha posat en un vers una taula fugissera, doncs aleshores ja aneu més enllà i poseu esternocleidomastoideu, que és aquest múscul que tenim tots aquí, que només coneixen els metges i els que fem mots encreuats, eh? Però de tots, els teniu tots aquí, això. Doncs poseu, esternocleidomastoideu, fugisser. Fa malament rai si fuig, perquè, eh? Llavors és, ja segur que no trobareu cap pàgina web, no? Llavors, quina és la qüestió? Quin valor tindria trobar un esternocleidomastoideu, fugisser? Cap. És el valor de l'originalitat vacua, buida. De l'originalitat per epaté, per trencar amb tot, per l'absurditat. Jo el que us repto és a que feu el joc buscant parelles de paraules que només surtin a una pàgina web. És a dir, que siguin plausibles, que no siguin impossibles, que siguin plausibles però que la gent no les hagi pensades. Busqueu-ne i guanyarà aquell qui trobi menys recurrència. Si en té 30, millor que no 42. Naturalment, taula marró tindrà milers, eh? Però busqueu associacions de paraules noves. Per què? Perquè aquest tipus de combinatòria és el que permet generar un discurs nou. Ja us posaré un exemple que potser, clar, sou molt joves i éreu crios, no?, quan va passar, però fa uns 10 anys, més o menys, i n'haureu sentit a parlar segur, hi va haver un desastre ecològic important a Galícia que es va ensorrar un vaixell petrolier, el Prestige. Això va provocar un escàndol polític de considerables dimensions, los hilillos de plastilina, en fi, unes coses que ara queden com molt lluny, però hi ha un moment d'aquella crisi en la qual es va prendre una decisió molt desencertada, que va ser allunyar el vaixell que estava a punt d'ensorrar-se del port de Corunya, van endins com si així amagar el cap sota l'ala, i en realitat es va acabar ensorrant i fent molt més mal que si l'haguessin posat a dins. En aquest context, perquè vegeu fins on arriben els llocs comuns, la falta d'originalitat i l'associació de paraules absolutament encarcarades, en aquells moments jo vaig veure per TV3, al Telenotícies, que obria una periodista, es diu El pecat però no el pecador, que deia: l'autoritat portuària de la Corunya acaba de llogar un remolcador i en aquests moments el remolcador està fent un esforç titànic perquè el Prestige no s'enfonsi. I jo vaig pensar, si és titànic, naufragarà segur. Segur que s'enfonsa, perquè si hi ha una paraula induïda, si hi ha una paraula d'aquella de test de Rorschach, pràcticament, de qüestió psicològica, és titànic. Tu vas pel carrer demanant titànic, i la gent, si et diu naufragi, és l'única pel·lícula que tothom sap com acaba, diguem, no? S'enfonsa, el Titanic s'enfonsa. Doncs ni aquesta broma, ni aquesta coincidència atzarosa, no va evitar que el lloc comú, lingüístic, periodístic, els esforços sempre són titànics, hòstia, és que no pot haver esforços d'una altra mena, no? Jornada dantesca, esforç titànic. Quan hi havia el franquisme, una cosa que el que era petit era jo llavors, sempre es deia la sequía pertinaz, Hòstia, mare, que pertinaz, que és un adjectiu punyetero, eh? Però vol dir tossut, no? Sequia pertinaz, sempre. Pertinaz ja era la sequia. És a dir, hi ha paraules que et porten associada a una altra. Això és la vacuïtat. Jo crec que si alguna cosa hem de traslladar, la gent que estimem la llengua o la gent que intentem o podem tenir en algun moment aquesta experiència, diguem, educativa o estar davant de gent a qui li vols traslladar alguna cosa, és una actitud per intentar no acceptar de cap de les maneres la vacuïtat lingüística. Acabem ara de viure una esgotadora campanya electoral. És un exemple evident del buidatge del llenguatge. És un exemple evident, tot un determinat tipus de paraules que perden tot el seu sentit per l'ús que se'n fa. I unes combinacions que són clarament, clarament previsibles. Això, el treball, jo us parlo des de l'òptica avui de la literatura potencial, però el treball de qualsevol persona que estigui al voltant de la llengua o d'un sistema formal perfectament codificat, com és el llenguatge d'una banda, ha de tenir en compte també que ha de subvertir aquests models, aquests patrons de reiteració. Perquè el llenguatge és un ésser viu, en constant evolució. Té dues cares, d'una manera flagrant. Si jo us ensenyo aquest fòtil, diguem, l'anomenarem mòbil. Això avui, no? No sé per què, perquè no es mou, però l'hem convingut a anomenar-lo mòbil. En podíem haver dit portàtil. El portàtil ja estava agafat per un altre fòtil, diguem, que era l'ordinador portàtil, no? Molt bé. Cada llengua se n'ha sortit com ha pogut, eh? En italià li diuen telefonino, perquè és petit. O cellulare, eh? En altres, mòbil, mòbil, molt bé, mòbil. Quan jo vaig començar a publicar mots encreuats, fa 20 anys, la paraula mòbil, fonamentalment, volia dir un d'aquells fòtils que es pengen als bressols de les criatures que acaben de néixer, que encara existeixen i encara se'n diuen mòbils, eh? Però tu, diguem, si tu deies mòbil, el primer que et venia al cap era allò que fa tiruriruri, normalment sona la cançó de bressol de Brahms, per anar educant a la criatura ja amb les bones melodies, no? Diguem, Brahms amb H intercalada, eh? Sense H ja els posa el nen, castellà, molt bé. Doncs aquest mòbil que teníem allà era el que dominava aquest àmbit semàntic. Hi havia el mòbil d'un crim, hi havia unes obres d'art que penjaven, uns penjolls que en deien mòbils, però fonamentalment si algú hagués anat i t'hagués dit escolta, la nostra amiga tal ha tingut una criatura i què li has regalat? Ah, mira, li ha regalat un mòbil. Tu hauries pensat això? Avui, si tu vas pel carrer i dius ah, la nostra amiga o la meva tieta ha tingut una criatura, ah, sí, i què li han regalat? No, li he regalat un mòbil per la criatura. Un mòbil? Un telèfon? És que ja neixen enxufats! I acte seguit un sermó d'aquests tecnòfobs, no?, habituals. Què ha passat aquí? Doncs que la paraula mòbil ha colonitzat un espai. Això passa molt sovint. Hem de tenir aquesta consciència que el llenguatge no és una assignatura. El llenguatge és un ésser viu, és un sistema de signes perfectament codificat, que una aproximació matemàtica al model de llenguatge, una aproximació clarament combinatòria, ens permet conèixer l'instrument. Però després hi ha una altra cara, que és que el llenguatge té la perversa virtut de referir-se a la realitat. I la realitat és canviant. I, en fi, aquests 10 últims anys aquest fòtil s'ha posat a les nostres butxaques, no? Esclar, això és una cosa impredictible, però el llenguatge ràpidament té prou flexibilitat per associar-s'hi. No té problemes per això. Esclar, igual com heu de tenir en compte que el llenguatge és un ésser flexible, heu de saber que la idea que tenim de correcció, per exemple el DIEC, no? El Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, és la normativa, o el DRAE en castellà, és la normativa. Això, què és? És una foto fixa de l'estat de la llengua en un moment determinat, segons la convenció dels seus savis. Però la llengua és una pel·lícula, és a dir, és un reguitzell de fotos fixes. Per tant, no us ho heu de prendre com una llei mosaica, no? No són els 10 manaments. Això canvia. Això canvia, com haurien de poder canviar totes les coses humanes, eh? No hi ha res que sigui etern. De manera que S'ha de tenir aquesta idea de la convenció que s'ha de defensar i la correcció lingüística només faltaria, però tenim clar que hi ha aquesta, diguem, aquest salt cap a la realitat, que és un joc, i un joc d'ous a vegades constant. No? Ara us en explicaré un parell de casos interlingüístics, no? Que demostren que l'atzar moltes vegades acaba dominant la possibilitat que de controlar aquest instrument. Jo sóc de Barcelona, és aquella petita ciutat que hi ha allà més al sud, que deveu conèixer, i fa uns anys hi havia un autobús de Barcelona que era de color blau i que es deia Tom Bus. Estava dissenyat per als turistes, bàsicament, perquè fessin gasto. Valia més calés, era molt xulo i tal, i l'únic que hi havia en català era el Tom. No? Era un autobús per anar a fer el Tom, però la resta estava tot retolat en anglès. Per exemple, deia Shopping Line o Welcome to Barcelona, aquelles coses. No? Doncs bé, jo que vaig fer filologia anglesa, quan venien amics meus de caire anglòfon, molt sovint havia de respondre a una pregunta molt inquietant que em deien: escolta, aquí a Barcelona el cementiri és molt important, no? I jo deia: hòstia, quina guia t'has comprat? Vull dir, sí, Montjuïc, però què? No. I al final deia: no, és que he vist molts autobusos al centre, que n'hi ha molts que porten a l'aeroport, Airport Bus, i hi ha molts, però molts, que porten al cementiri, Tom Bus. Això per un anglès volia dir autobús que et porta a la tomba. Tom vol dir tomba en anglès, no? Esclar, deia: hòstia. Bueno, no, la cosa es complicava quan me'ls enduia de passeig i sortint a la sortida de Barcelona, a l'alçada de la Garriga, passàvem per un restaurant del qual no tinc cap comissió ni m'hi he aturat mai, no? Però és un d'aquells restaurants de cuina tradicional catalana que tu ja veus que hi hauries d'anar si mai has passat un mal mes, no? O bé vens d'una vaga de fam per alguna cosa o així, perquè es diu Can Fart. És aquests que tu ja sospites que demanaràs una cuixeta de xai i et portaran el xai, no? Tot ell allà a la brasa. Doncs aquest Can Fart, jo passava per allà amb el cotxe i llavors m'havia de sentir dir, bé, era interrogat per aquests mateixos éssers anglòfons, de dir: escolta, els catalans teniu alguna tradició havent dinat? Jo pensava: cony, doncs, home, mon pare sempre deia tot bon català, després de dinar ha de tremolar. Doncs, o sigui, que no ho he entès mai, això, però ell ho deia, no? I jo dic: però no, i llavors anaven dient: no, perquè ja és sabut que en la cultura àrab és de bon to, si has fet un bon dinar, en comptes de felicitar la cuinera o el cuiner, que és el que fem aquí, fer el rotet. Sabeu que, en fi, si no fas el rotet és que no quedes prou bé. Llavors, acte seguit em deien: és que els catalans teniu alguna cosa semblant? Jo ja em posava alerta fins que ho vaig entendre, no? Esclar, si us hi fixeu una mica, Can Fart, en anglès, can, sobretot ara ja no teniu, diguem, excusa per no saber-ho després de la campanya electoral de l'Obama, can vol dir pots, no? Tu pots, yes, we can, pots. Però és que fot, dit així, vull dir en anglès, no fart, sinó fot, és un verb que ho diré una sola vegada, però no ho puc deixar de dir, diguem, vol dir tirar-se pets. De manera que els meus amics, quan passàvem allà amb cotxe, acte seguit deien: restaurant, et pots tirar pets. De la qual cosa deduïen que els catalans teníem la cultura, i llavors acte seguit ells empalmaven i em deien: clar, perquè de caganer, cagatió, i tota la cosa escatològica, i la feina era meva per dir-li que, en fi, que no, tampoc som tant, com diuen, no? Diguem, aquests atzars, diguem, lingüístics, són, evidentment, són atzars, no? Ningú en té la culpa d'això, són coincidències que es donen entre totes les llengües. Són homonímies o homofonies, és a dir, coses que sonen igual i volen dir coses diferents. No? I això ens pot donar una aproximació a la llengua entesa com a font de plaer, que és el que, diguem, jo com a verbívor, que no és cap malaltia, eh? Som els ciutadans del país de Barbàlia, que ens autoanomenem verbívors, igual com hi ha animals carnívors que mengen carn, animals herbívors que mengen herba, els verbívors ens agrada menjar verbs, no? Diguem, o paraules. Aquesta és la idea o el rerefons que jo voldria transmetre i que coincideix plenament en aquesta trobada entre matemàtics i poetes de l'Olipó. I és que la llengua és una enorme font de plaer. Enorme. I no només una font de conflicte. De conflicte sociolingüístic i de conflicte personal. Perquè jo no sé si Heu viscut mai en una d'aquestes associacions humanes tan meravelloses anomenades comunitat de veïns? Vosaltres sou molt joves, segurament encara no heu gaudit d'aquesta convivència tan meravellosa que provoca unes trobades, també culturalment molt interessants, anomenades reunions de veïns, que va, vosaltres viureu reunions de pares, que és una altra fauna també, no? Però reunions de veïns que es troben normalment a la porta, no? Al portal, que si tu mai entres per allà dius, hòstia, això és com la guerra de Corea, no? Corea del Nord i Corea del Sud, i jo per aquí pel mig. Doncs en aquest àmbit, de vegades, pot passar que algú digui s'ha de redactar una nota per penjar l'ascensor. Hòstia, quin moment! Un moment de tensió, eh? Llavors tot són mirades, tothom busca a veure si hi ha algú que sigui lletra ferit, o algú que sigui mestre, o sempre us acaba tocant, eh? Diguem, el rebre, algun veí que sàpiga escriure alguna cosa, al final, quan troben la pobra víctima propiciatòria, li donen i aquell s'ho mira i demana... Algú tindria un model per copiar-ho una mica? Perquè hi ha com una tensió cap al fet de posar-se a redactar la B alta, la B baixa, la H, l'ortografia, com ho dic, ho diré bé, ho diré malament. Aquest conflicte normalment s'estén a la majoria de la població la resta de la seva vida. Quan surten de l'escola tenen aquella percepció de que el llenguatge era, fos català, castellà, anglès o xinès mandarí, era una tortura que calia endevinar i tal. I en canvi, jo no dic que si no hi ha esforç i si no hi ha domini d'ortografia, no hi ha bon domini d'una llengua. Naturalment, no us estic dient això. Jo el que us estic dient és que aquests arbres no deixen veure el bosc del plaer real que hi ha al darrere del llenguatge. Del plaer gairebé... no només intel·lectual, sinó vital, creatiu, que hi ha al darrere. Es tracta de transmetre i d'aprendre a mirar diferent. Es tracta de veure que un mateix poema pot tenir mil lectures diferents. No? Això és un exemple, una anècdota només, però que hi són. No? I és clar, davant d'això, jo no sé, us puc, per exemple, dirigir una mica i convidar-vos, bé, convidar-vos no ho prengueu ara a la valenta, anava a convidar a sopar, però no us convido a sopar, però sí que us dirigeixo cap als llocs on donen de menjar, perquè les cartes dels restaurants són una enorme font de plaer. No deixeu d'observar-les amb ulls de crítics literaris, busqueu-les, les que estan traduïdes a llengües diferents, que en l'època del Google Translator és una meravella. Jo fa molt poc he estat darrere de la... darrere del Mercat de la Boqueria de Barcelona amb un restaurant i tot això amb uns editors estrangers que estàvem allà menjant i de sobte em va caure, vaig obrir la carta per la banda anglesa i a postres vaig trobar Money and Guilt. Jo vaig dir, collons, què deu ser això? Vaig buscar la catalana i era mel i mató. Money era honey equivocat, s'havien equivocat de transcriure de la honey, però és que mató era el lo mató, killed, sabeu? I la màquina, allò automàtic, havia posat això. Acte seguit, a la taula del costat, unes editores de mitja edat feien uns riures una mica nerviosos i cridaven al cambrer perquè havien trobat a la carta de segons plats de peix un rap a la marinera traduït a l'anglesa com rape, deixar-ho en castellà, in the fisherman's way, que això traduït literalment vol dir rape, rape, en anglès vol dir violar. Vol dir que violació a la manera dels mariners. I aquelles senyores de mitja edat li demanaven al cambrer, escolti, que és molt fort aquest plat o què, no? Perquè, clar, les errades, diguem, o la proximitat lingüística és un no parar. Jo penso que heu de ser capaços de transmetre el valor de joc que pot tenir això i alhora, per fer èmfasi en el valor de la correcció, és clar. No cal que aneu, si no teniu pressupost a sopar, podeu visitar la pàgina d'una empresa que tots adorem. Vaja, estic convençut que aquí en aquesta sala no hi ha ningú que no sigui un fan d'aquesta empresa, el nom de la qual ara diré. Telefònica. Doncs a la pàgina de Telefònica vaig trobar-me que hi havia, hòstia, les quatre llengües de l'Estat, tu, un botó, que bé, quina sensibilitat lingüística, quina meravella, i vaig clicar al català. I em vaig trobar en una pàgina sencera, amb un rètol així de gros que deia Marmitó la icona. Hòstia, vaig pensar, el primer que vaig pensar va ser m'he equivocat i sóc a la d'Euskera, perquè Marmitó, Marmitaco, vaig pensar alguna cosa, però no, vaig buscar, però no, és català. És català, Marmitó la icona? I jo, hòstia, Marmitó, a mi no em sona. Però vaig anar al diccionari, que és el que s'ha de fer en tots aquests casos, no tingueu cap dubte, i veig Marmitó, ajudant de cuina. Acte seguit, vaig fer l'exercici que ara us demano a vosaltres. Enigmàrius, com es diu un ajudant de cuina en castellà? Pinche! Pinche el icono! Era una traducció de màquina. Pinche el icono, Marmitó la icona. Vinga! Amb aquella alegria, saps? Amb aquella alegria. És a dir, que l'atzar i l'atzar lingüístic ajuda, i els errors, com aquests, ajuden a crear consciència lingüística. Ajuden a crear, a valorar la realitat de la correcció i a veure que a través del joc, i aquest és un joc evident, un joc homofònic, un joc, diguem, de... treure de context una paraula, és el joc que practiquem quan fem pensament lateral, que aquest és la clau de tots els que fabriquem enigmes. Tots els enigmes parteixen del pensament lateral. I un dels primers enigmes radiofònics, quan ja feia d'això que vaig fer, va venir el dia que em vaig adonar que el verb volar i el verb voler compartien alguna forma. De manera que a partir d'aquí vaig construir: aquests només treballen quan volen. De 6 lletres. Llavors, i la gent no ho endevinava, no? Ah, clar, algú em deia, per què comença? Per P. I tothom deia, polítics. I no, que té més lletres, polítics, no és aquest. La resposta era, pilots. Per què? Perquè només treballen quan estan volant. Mentre que quan jo t'ho dic a tu, tu entens que només treballen quan ho estan volent. Perquè volen, coincideixen els dos. No? És a dir, aquest doble sentit és constant, és molt i molt i molt senzill de trobar-lo en totes les paraules que utilitzem cada dia. I aquesta estructura profunda ens destarota, ens fa sortir del lloc comú, ens fa sortir de la via, ens treu una mica de la via. No? I aquest descarrilament és la clau de l'originalitat, de l'autenticitat, de la paraula pròpia, de tenir una veu i no ser lloros que reiteren unes fórmules prèviament escoltades i reproduïdes. No? En aquest sentit, el joc i el joc combinatori aplicat, diguem, a la llengua, és clarament, clarament un element incitador. No és algú que empeny, allò de les portes, push, sinó sou vosaltres, és qui l'agafa que estira, és la part de pull, és la part del darrere, de la porta. I jo penso que l'era digital ens permet aspirar a una societat en la qual la gent estiri. No la gent consumeixi allò que li empenyen, sinó la gent estiri allò que li interessa. No? I això només es pot fer a través de la creació del criteri, i el criteri es fonamenta en la llengua. No hi ha cap altra possibilitat. Sense un bon domini lingüístic, el pensament queda molt pla, queda molt i molt i molt reduït. No? I després, tota la qüestió de l'actitud o el sentit de l'humor. Els Olipian i els matemàtics en tenen molt de sentit de l'humor, tot i que de vegades és un sentit de l'humor una mica incomprensible per als que no coneixen el seu propi llenguatge. No? Però tota la gènesi de l'Olipó, tota aquesta, diguem, doctrina, que és una antidoctrina, es fonamenta en una visió desacomplexada i subversiva, també, de la seriositat. Us acabaré amb alguns exemples d'enigmes, però el primer que us vull posar per intentar exemplificar aquesta idea que us transmeto del sentit de l'humor envers el que seria la seriositat és la idea que em vaig trobar amb un científic que va venir, quan fa 10 anys va sortir la primera part del Verbalia, va venir a una presentació, li va agradar molt, i quan em va vindre que li signés el llibre, al final i tot això, em va dir, li vull explicar una cosa, perquè no m'he atrevit de dir-la públicament. Diu, jo sóc biòleg i sóc especialista en oceanografia. No? i he estat un any a la República Sud-africana, concretament a Ciutat del Cap, estudiant uns microorganismes fòssils. I jo, molt bé, jo ja al·lucinat, no? I al final em diu, i n'he descobert una variant nova. I aleshores jo, en nom de la ciència, tinc la potestat de batejar-la, li puc posar nom. Això és una cosa que fan tots els científics, com sabeu, amb el nom científic, normalment li posen el nom de la filla, o de la dona, o de la... d'això, o el seu propi, el Nabokov li va posar Nabokoviana amb una papallona, bueno. I aquest, diu, aquests són del gènere Capensis, de Ciutat del Cap, Cape Town, no? Diu, i jo he pensat de batejar-los amb el nom de No Cal. Dic, perquè com que són tan petitets, diu, així quedarien No Cal, Capensis, no? I jo pensava, hòstia, extraordinari, jo plorava i em queia una llàgrima per cada galta, el volia abraçar, i perquè jo m'imaginava un congrés internacional, diguem, de biologia, a Cambridge, amb tot anglesos dient, yeah, because the No Cal, Capensis, i només els que seguissin català rient per sota del nas, no? Llavors jo ja emocionat i tot això, llavors em va dir, però no he gosat, perquè què pensaran de mi els meus col·legues? No, collons, pensaran, és que el rigor no està renyit amb el bon humor. Doncs es veu que sí, es veu que en certa percepció social el rigor està renyit. A veure, tampoc li deia cul d'olla, li deia que no cal que pensis, són tan petitets i es veu que no pensen, no? Uns animals, doncs, hi ha aquesta por del carnaval, no? Hi ha aquesta por del joc, aquesta por de l'infantillatge portat a la cultura. Jo penso que això, el joc verbal, ens pot ajudar a resoldre-ho. Acabo amb... Bé, acabaré amb un enigma, o amb dos, va. Acabaré amb dos enigmes, un dedicat a vosaltres, a veure si sou, algú de vosaltres sou capaços d'endevinar, i l'altre, per si coneixeu algú que sigui de debò molt, molt enigmàtic, aquí hi ha l'enigma més difícil que jo he fet mai, l'enigma més difícil que he fabricat mai, són 20 bitllets que amaguen 3 versos. Fa 10 anys, quan vaig treure la primera versió, hi havia unes lletres de la portada que amagaven un vers d'Ausiàs Marc. I vam dir, qui endevini l'enigma, el primer que l'endevini guanyarà 1 milió de pessetes en llibres, em va dir l'editorial, i vam donar 3 mesos. I al cap de 48 hores d'haver sortit el llibre, ja va arribar la primera resposta correcta, no? Vaig dir, mare de Déu, senyor. Ara, 10 anys després, diguem, he decidit que m'hi posaria, potser m'he passat, ho reconec, també hi ha 3 mesos, és un enigma anti-Google, per tant, no us el puc explicar, és una cosa visual, no es pot buscar a Google. El poema d'Ausiàs Marc de fa 10 anys, avui, amb internet hauria durat, no 2 dies, 2 minuts, no? Perquè posant les paraules clau et surt l'obra completa d'Ausiàs Marc i no tens cap problema, però aquest es fonamenta en l'enginy. Si coneixeu gent que tingui aquests reptes, li agradin, que ho sàpiga, tindrà 3 mesos també i podrà guanyar patrimoni immaterial de la societat, no castells, però 10 anys de lectura, que no està mal. Durant 10 anys, tots els llibres que vulgui, amb unes condicions. Això és un enigma visual com els jeroglífics. I ara per anar-se entrenant, un una mica més senzill. Idèntic a Jesucrist, de 6 lletres. Un que riu vol dir que tu ja el saps. No. Ah, t'ha fet gràcia, diguem. A tu el saps. No, tampoc. Tampoc el saps. Ah, no, si no sortim d'aquí, eh? Vull dir, sapigueu que hem quedat en direcció que no podríeu anar ni a dinar, eh? Idèntic a Jesucrist, de 6 lletres. S'ha de buscar un sinònim d'idèntic. Clavat! L'ha clavat, eh? L'ha clavat, aplaudiu-la. El doble sentit aquí és evident, una cosa, si són clavats, 2 bessons són clavats, però Jesucrist realment està clavat. Bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, jo espero que n'hàgiu pogut treure alguna idea positiva i fins una altra.